Ya. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit no admetre a tràmit la querella presentada contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., pels missatges independentistes i de suport als presos que durant 3 setmanes es van difondre per la megafonia de l'Ajuntament l'estiu passat. El Tribunal no hi veu delicte de prevaricació ni tampoc de malversació de diners públics perquè no hi ha cap resolució administrativa que comprometés cap tipus de despesa. A més, subratlla que fora dels períodes electorals, quan les administracions han d'estar obligades a la neutralitat i objectivitat més absolutes, es permet certa discrecionalitat en l'actuació pública. També descarta un delicte amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals, perquè el missatge, diu, tot i ser partidista, no fomenta, promou o incita l'odi. Les proclames emeses des del consistori, que van començar a reproduir-se cada tarda fins a la diada de l'any passat, advertien, després d'un repic de campanes, no normalitzar una situació d'excepcionalitat i urgència nacional, tot recordant presos polítics i exiliats. L'alcalde d'Amposta ha estat nomenat vicepresident de la Diputació de Tarragona. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Tot i que el seu nom havia estat present a les llistes per optar a la presidència de la Diputació de Tarragona, finalment l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ocuparà la tercera vicepresidència de l'organisme provincial. Adam Tomàs creu que la seva feina a la Diputació, ocupant aquesta vicepresidència, és treballar per un repartiment més equitatiu de les inversions de la Diputació al territori, essent necessària la millora de les aportacions a les Terres de l'Ebre en comparació amb les que es fan a la resta de la demarcació. Adam Tomàs ha assegurat que el pes de brec de la Diputació és important i ha de servir per buscar un reequilibri territorial a través també dels recursos de l'organisme. Així ho explicava.
Hi ha un pessebrenc i la voluntat és anar, sobretot jo almenys des de la vicepresidència que ocuparé, és anar a redistribuir aquests recursos que té la Diputació d'una manera diferent respecte al Camp de Tarragona. Durant molt de temps ens hem fixat que el pes de proporcionalitat pel que fa als recursos que la Diputació té se reparteixen d'una forma poc equilibrada, no? Respecte, perquè estem molt en contra del volum poblacional, però no l'àmbit territorial, i això és el que anem a fer. I
recordar que, a més de l'alcalde d'Amposta, ocuparà també una vicepresidència de la Diputació l'alcalde de Deltebre de Junts per Catalunya, Lluís Soler, i també hi seran presents Francesc Barbero, alcalde de Flix, d'Esquerra Republicana, Enric Adell, alcalde de Paüls, també d'Esquerra Republicana, i Càstor Gonell, alcalde de Sant Jaume, pel Partit dels Socialistes.
I la policia local de Palafrugell incorpora càmeres corporals i una nova pistola Taser. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Bona tarda. La policia local de Palafrugell ha adquirit 6 càmeres corporals i una pistola elèctrica Taser per tal d'incrementar la seva protecció i la dels ciutadans. L'aposta per aquestes noves tecnologies s'ha posat en marxa coincidint amb la festa major de Palafrugell i l'inici de l'estiu, una època en què puja l'activitat policial. De moment el cos compta amb 6 càmeres unipersonals de gravació perquè totes les patrulles de servei en portin almenys una. David Puertas és el cap de la policia local.
És molt important, no?, el fet de poder tenir aquesta eina, sobretot tant el que és l'eina Taser, com sobretot la càmera, per poder aportar després a l'autoritat judicial pues, les proves que realment de com han anat els fets, què ens hem trobat quan hem arribat al lloc, quina ha sigut la feina i l'actuació policial.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La International Trial Watch ha presentat a l'alt comissionat de l'ONU l'informe sobre la instrucció del judici oral de l'1 d'octubre. En aquest informe denuncia la vulneració de drets civils i polítics a Catalunya. El document fa èmfasi en l'acusació formulada contra els Jordis i els observadors internacionals denuncien que tenir-los empresonats de forma preventiva doncs és una clara vulneració dels seus drets fonamentals. En el text, que té 16 pàgines, també rebutgen taxativament la violència i asseguren que l'estratègia de l'acusació deriva una interpretació d'aquest concepte que té greus conseqüències i que, a més, criminalitza la protesta, limitant l'exercici de les llibertats i els drets fonamentals de la societat civil a tot l'Estat. De fet, d'aquesta observació, d'aquest estudi, nosaltres en vàrem fer un petit avanç que ja preveia doncs, algunes de les qüestions que ara mateix us acabo d'explicar i d'altres que són també escrites en aquestes 16 pàgines i de les quals doncs, ara no us en fem referència. Una d'elles, precisament d'aquelles que se n'ha fet poc comentari a nivell social i a nivell periodístic, però que per aquesta entitat és molt important. El que deien la trampa de la televisió del judici. Ens ho explicava Iñaki Rivera, que és portaveu membre de l'Observatori del sistema penal i els drets humans.
Perquè parlem de la prova testifical, de la trampa de la televisació, que va permetre que els policies narrant interior podien escoltar en dies anteriors a la seva declaració la declaració dels seus superiors jeràrquics, van fer tot un anàlisi lingüístic de la utilització de tot un llenguatge no espontani, estereotipat, fins i tot entrenat, que tot això podria comportar, i aquí hi ha una discussió jurídica si pot comportar la nulitat del procediment o no arribar a la nulitat, però sí una pèrdua molt gran de la credibilitat dels testimonis que evidentment no tenien la espontaneïtat exigida per la llei d'enjudiciament criminal. Van comptabilitzar aproximadament 400 repeticions de paraules claus de violència, hostilitat, hostigamiento, jugos humanos, murallas humanas, al llarg de les 4 setmanes de declaracions dels testimonis de càrrec, que són la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per tal d'instal·lar un clima de violència dintre de la sala del Tribunal Suprem. Per tant, això és molt, molt greu i, bueno, claro, nosaltres advertim d'això.
Doncs més enllà de tot això i en les conclusions, una d'elles demanen a la ONU i que recomani a Espanya adoptar les mesures necessàries per a garantir l'exercici de ple dels drets fonamentals a la llibertat d'expressió, reunió pacífica i associació i que garanteixi la participació política de les organitzacions de la societat civil. Bona tarda a tots i benvinguts. Així comencem el programa d'avui anant més enllà, fent un seguiment d'aquelles qüestions de les quals n'hem parlat al programa i que no s'aturen, sinó que segueixen endavant i que veurem com acabaran. Malauradament, ONU i govern espanyol i sistema judicial espanyol no són termes que puguin anar combinats de manera amistosa amb una mateixa frase, sobretot tenint en compte els darrers episodis que hem viscut i hem tingut aquestes darreres setmanes. Veurem finalment com acabarà aquesta denúncia i, sobretot, que és més important, quin cas hi faran els màxims mandataris polítics i judicials de l'Estat espanyol. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem i ho fem saludant en nom d'en Joan Bosch, en Juanjo López i en David Valverde, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Déu-n'hi-do els ruixats que vam tenir ahir la tarda en algunes zones, en bona zona bona part del país, uns ruixats que ens van pentinar de sud a nord i que van deixar importants quantitats d'aigua i, sobretot, imatges espectaculars d'una tempesta elèctrica amb molt de vent en alguns punts del territori. No us fieu del sol que hi ha hagut aquest matí, perquè a partir d'ara la cosa es complica i sembla que aquesta tarda, potser no amb tanta intensitat, però sí podríem tornar a tenir intensos ruixats. Qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és el nostre company, en Xevi Soler. Xevi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs situació molt tranquil·la pel que fa a l'estat de la mar a la costa catalana. De fet, en general, bufa el component sud, a hores d'ara, gran part del litoral, tret, això sí, de punts de l'Alt Empordà, concretament des del Golf de Roses bosses cap amunt, on aquí està bufant una mica la tramuntana, i de fet aquí la mar està una mica més esverada, amb onades entorn al 1 metre aproximadament d'altura. A la resta, doncs el que dèiem, aquests vents de garbins, de mitjorn, que en general deixaran de bufar a mida que avanci aquesta propera nit i matinada. De cara a demà, la situació serà doncs un vent molt variable a primera hora del matí, i a poc a poc, al llarg del matí, doncs s'anirà instaurant la marinada, que serà sobretot de component sud, entre Garbí i mitjorn. Potser bufarà una miqueta més intensa cap a l'Alt Empordà, on aquí les onades estaran al voltant del 0,5 metre d'altura. A la resta, com a molt, mar arrissada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs veurem com evoluciona la tarda i si finalment doncs es van acomplint aquests pronòstics dels quals ens feia 5 cèntims ara el nostre company Xavi Soler. Si hi hagués alguna novetat, us ho explicarem. Vinga, actualitat.
Connectem amb l'actualitat.
I connectar amb l'actualitat a aquesta hora de la tarda és connectar amb Isabel González. Què tal, Isabel? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com va tot avui? Pinta bé el dia?
Com sempre.
I això és bo o no?
Ja, jo, com sempre. Hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer. Tarjetita por aquí. Doncs què deia la tarjetita? Doncs la tarjetita parla d'una ocupació, la que està donant a terme la plataforma d'afectats per la hipoteca que han ocupat de manera indefinida, atenció, l'Ajuntament de Barcelona.
Amb el reclam de posar a zero la llista d'espera de la mesa d'emergència, una 50ena de membres de la plataforma han entrat aquest matí al consistori i han ocupat el seu vestíbul. Els activistes volen quedar-s'hi fins que el consistori, la Generalitat i l'Estat creïn un comitè de crisi per donar compliment a l'actual llei i donar sortida també a l'emergència habitacional que hi ha a la ciutat de Barcelona. Segons dades de la plataforma, només a la ciutat hi ha 550 famílies pendents d'un pis d'emergència i 600 persones que han estat reallotjades en pensions, albergs o hostals després d'haver estat, en la majoria dels casos, desnonades. Els activistes critiquen l'estat d'insalubritat de molts d'aquests espais i lamenten la manca de resposta real a les seves demandes. L'alcaldessa de Barcelona, per la seva banda, dona la raó a la plataforma i reclama també la implicació de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir aquesta llista d'espera. De fet, l'alcaldessa ha explicat que li traslladarà personalment aquesta qüestió al president de la Generalitat, Quim Torra, durant la propera reunió que mantinguin el 30 de juliol.
Hòstia, no deixa de ser molt curiós que se li tanquin a l'Ajuntament els membres de la plataforma que ella presidia. És a dir, els seus propis li han fet aquest acte de boicot a la pròpia alcaldessa. Potser, més enllà de queixar-se a Quim Torra, que segur que té tots els arguments per poder-ho fer, jo no dic que no, la Generalitat amb això té moltes mancances, potser hauria d'autoanalitzar-se amb quines expectatives va arribar a l'alcaldia de Barcelona i quantes d'aquestes s'han fet realitat, perquè pel que sembla, ben poques. És molt curiós el cas. Bueno, Isabel, estem al cas de si hi hagués alguna novetat i tal.
Seguirem com evoluciona sí. La plataforma, que de moment a hores d'ara doncs estava dinant dins del vestíbul de l'Ajuntament.
Fent un... El Piolindo. El Piolindo fa unes croquetes i unes troquetes... Digue'm, el verde ens igual... No, bueno, unes croquetes i tal. No, home, no, és una reivindicativa. Molt bé, doncs que els hi aprofiti. I bueno, estem en casa. I atenció, perquè seran finalment 33 milions els euros que l'Agència de Residus de Catalunya destinarà per finançar la clausura de l'abocador del Garraf. Ivan.
Així ho ha aprovat avui l'Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d'una proposta de conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per aportar, com dèiem, 33 milions i mig d'euros per les obres de tancament de l'abocador de la Vall de Sant Joan, que, recordem, va deixar de funcionar l'any 2006. En concret, les tasques pendents al dipòsit es finançaran amb 32 milions d'euros, mentre que la resta es destinarà a l'assistència tècnica dels treballs que s'han de dur a terme aquest mateix 2019, com, per exemple, l'estudi per analitzar les causes de les males olors a la Falconera, a prop del nucli del Garraf. L'àrea metropolitana de Barcelona serà l'encarregada de tramitar la contractació d'aquests treballs i també d'obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries per portar-los a terme.
I vinga, va, una altra, malauradament una altra. Una altra persona mort ofegada aquest matí a la platja de Coma-ruga, al Vendrell.
Els fets han tingut lloc a 11:15 del matí, quan un home de 71 anys i de nacionalitat espanyola s'estava banyant a la platja de l'avinguda Brisa Mar des de l'aigua. L'home ha demanat ajuda al servei de socorrisme, que ha aconseguit treure'l del mar i iniciar-li les maniobres de reanimació. Quan ha arribat al sistema d'emergències mèdiques s'ha continuat amb les maniobres, però malauradament l'home ha acabat morint a la platja. Avui la platja de Comarruga del Vendrell, una de les platges vigilades de Catalunya, onejava la bandera verda. Les excavacions del nou curs d'estiu al jaciment d'Empúries deixen al descobert els amarradors de l'antic port. Cristina.
Fins ara s'han excavat uns 4 metres de fondària que deixen visible els penya-segats i les estructures del que serien les passeres on els vaixells amarraven i descarregaven les mercaderies. L'objectiu és encara baixar uns 3 metres més on es creu que hi havia el nivell del mar en aquella època. Quan l'actuació estigui acabada, el jaciment d'Empúries es podrà visitar des d'una altra perspectiva. Aquest és el segon any que es dedica al curs d'estiu a excavar aquesta zona situada al nord de la ciutat grega. El curs internacional d'arqueologia d'Empúries és un dels més prestigiosos a nivell mundial i reben moltes sol·licituds de pràctica de diverses universitats. Al curs encara li queda una setmana de recorregut, un temps en el que s'espera novetats interessants de cara al coneixement del conjunt arqueològic empurità.
L'Ajuntament demandarà als constructors del Teatre Tarragona pel despreniment del fals sostre. Daniel.
Des del passat 16 de febrer l'equipament està tancat per seguretat. L'informe pericial ha conclòs que hi havia deficiències en l'execució i en els materials de l'obra. Per això s'ha iniciat el tràmit de reclamació dels danys i perjudicis. A partir d'aquí, el consistori demandarà les empreses i el director de l'obra i arquitecte responsable del projecte de construcció d'aquest Teatre Tarragona. Escoltem a Javi Puig, el portaveu del nou govern municipal.
El Celràs no estava ben instal·lat i no estava garantida la resistència dels ancoratges d'aquest fals sostre i, per tant, no podíem garantir la seguretat. La situació implicava un perill o la seguretat no estava garantida. Davant d'aquesta situació, per un costat, l'assegurança, atès que es tracta d'una mala execució i que és reclamable, no cobreix les despeses i l'Ajuntament, de forma subsidiària, òbviament compleix amb la seva obligació de cobrir-les totes i després reclamar-les a les persones que entenc que en són responsables.
Puig ha afirmat que el cost de la reparació és de 275.000 euros, a més de 57.208 euros més per compensar les cancel·lacions dels espectacles que havia previstos al Teatre Tarragona. Amb tot, es preveu que l'equipament es pugui reobrir a l'octubre.
Doncs veurem si finalment s'acompleixen els plaços d'aquesta reobertura, que sovint amb les obres de l'administració pública doncs no se solen pas a complir. De fet, no marxem de Tarragona. Tornarem a parlar de Tarragona d'aquí uns minuts, sí? Perquè aquestes darreres hores no han estat pas massa bones per l'Ajuntament de Tarragona i sobretot pels seus locals d'espectacle públic, eh, Daniel?
Correcte, perquè avui hem conegut una sentència del jutjat contenciós administratiu número 2 de la ciutat que obligarà a l'Ajuntament, tot i no ser el titular, però sí doncs a qui controla la via pública, doncs que no es puguin realitzar ni concerts ni festes nocturnes si no es fan obres de millora per evitar els límits de soroll a la Tàrraco Arena Plaça.
Doncs després ho expliquem més detingudament i amb convidats, però són notícies que d'alguna manera es complementen. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
A reveure.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Espècies autòctones.
Doncs, com dèiem, parlarem d'aquí una estona de tota aquesta història. Abans volem parlar d'espècies autòctones.
d'espècies autòctones que ens presenta, com sempre, l'Ivan Fernández.
I com cada dijous seguim descobrint noves espècies, Daniel Fernández, herpetòleg, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui sargantanes, eh?
Avui parlem d'una sargantana d'alçada.
Què vol dir una sargantana d'alçada? La trobem, imagino, a zones muntanyoses...
Sí.
Pirineu, una... si no m'equivoco, eh?
És una sargantana que la trobem principalment, eh? Des dels 2.100 metres, quasi a tocar els 3.000 metres.
Està àmpliament distribuïda, però a Catalunya la trobem exclusivament al Pallars Sobirà, eh? D'aquí el seu nom, també.
Sí, la trobem al Pallars Sobirà, només al Pallars Sobirà, a Catalunya, i la trobem a Andorra, uh-huh, i a l'Airejà, a França. És un endemisme del Pirineu centre-oriental, ¿vale? I per què la trobem només aquí? Uh-huh. Perquè aquesta sargantana s'ha aïllat, ¿vale? Abans, doncs, volíem dir que el seu ancestre ocupava una gran part de la distribució, però amb la, clar, durant el quaternari, no, les glaciacions i tot això, quan es van retornar, no, diguéssim, van desfer els gels, uh-huh, aquestes sargantanes van quedar aïllades als pics. Llavors, què passa? Van començar a evolucionar amb els diferents... les diferents espècies que havien quedat aïllades, doncs aquesta va evolucionar dins d'uns pics característics, en una zona molt característica, i es va adaptar a aquests hàbitats. Llavors, per què la trobem allà? Doncs perquè es va quedar allà, aïllada, i va evolucionar en aquesta zona.
És molt habitual també això, perquè ara em ve al cap també la sargantana aranesa, que és un altre cas molt semblant a la sargantana pallaresa, però en el cas d'en una altra zona. En tot cas,
I la pirenaica, també.
I la pirenaica, exacte.
Que són, diguéssim, del mateix gènere, d'Iberolacerta, vale? Hi ha bastantes espècies d'Iberolacerta a la península ibèrica, però aquestes són un subgènere que li diuen la pirenosaura, ¿vale? Perquè són espècies endèmiques del Pirineu. La pirenaica no està catalogada com a vulnerable, però tant arànica com pallaresa estan catalogades com en perill per lo petit de la seva distribució.
Clar. Parlem, abans d'entrar en problemes de conservació, en vull parlar, però... Com podem distingir la sargantana pallaresa, per exemple, de l'aranesa? És a dir, hi ha diferències notables?
Sí. Bueno, hi ha diferenciar la sargantana... Ja hauries de ser una mica... La sargantana és un món... Hauries de ser una mica expert per començar a diferenciar la sargantana bruna, que la trobem també dins de la distribució, la sargantana... la roquera, i la sargantana aranesa o pallaresa. Dins de les sargantanes de les Iberolacertes, les diferenciaríem per la panxa. La panxa de la sargantana pallaresa és meitat blanca, la part de dalt, i meitat groga, la part de baix. I la sargantana aranesa és tota blanca, la part ventral.
Per tant, si la veus cap per amunt, no la pots distingir, és difícil.
La podies distingir, té unes iridescències, però és molt difícil. Més que res, però... La bàsica diferenciació entre les dues espècies seria la distribució.
Escolta, i què menja la sargantana pallaresa?
Invertebrats. Principalment invertebrats.
També com la resta de sargantanes, eh? Sí. Això sí que ho comparteixen.
Sí, sí, sí.
I pel que fa a la reproducció, perquè si la trobem exclusivament allà, entenc que pateix una mica, no?
Sí. És una sargantana que té unes característiques molt curioses. És una sargantana que està activa 3-4 mesos a l'any, quan es desfà el gel, s'activa, es reprodueix durant el juny-juliol, imagina't, i clar, comença a nevar allà cap al setembre, un altre cop al seu hàbitat. Llavors té una activitat molt baixa. Llavors, el que fa és, s'activa el juny, fan les còpules, fan les postes, surten els juvenils i se'n van a hivernar.
Per tant, ara ens trobem en moment de posta, eh?
Sí, ara mateix estem dels punts d'activitat d'aquests animals.
Però té problemes de conservació, aquesta espècie.
Bueno, la major problema de conservació que té és que el canvi climàtic, sobretot, vale? L'augment de les temperatures fa que les forces anar cap amunt. Els hàbitats on viu, moltes vegades la trobem en ambients que hi ha una mica d'aigua, si s'asseca molt l'hàbitat i es pateixen, no?, perquè són animals que necessiten necessiten una mica d'humitat a l'ambient, necessiten una temperatura una mica més baixa per l'activitat. Mm-hmm. Llavors, si augmenta la temperatura, perden l'hàbitat. Les torberes, també, a vegades a les zones al voltant de torbera les podem trobar. Llavors, és una sargantana que està patint molt el canvi climàtic. Pensa que si augmenta molt la temperatura, elles han de pujar més cap amunt, però és que moltes vegades ja estan quasi al límit de la distribució altitudinal que tenim a Catalunya. Llavors, si puja molt la temperatura, es quedaran sense hàbitat i el que faran és acabar morint. Uh-huh. Llavors, la seva distribució, si hi ha canvis a l'hàbitat, el bosc al Pirineu no es construeix molt, però les pistes d'esquí li poden fer molt, molt de mal, com està passant al Llangardaix Pirinenc. Les pistes d'esquí estan fragmentant l'hàbitat, estan fent problemes dins de les poblacions d'aquell Llangardaix, i aquesta podria patir el mateix. Les escombraries i la contaminació per les explotacions ganaderes intensives que puguin haver. Uh-huh. La gent que va i les captura.
Això t'anava a dir, una de les principals amenaces també és aquesta recol·lecció furtiva aquella de...
No es dona gaire, vale? És una sargantana que tenir-la en cautivitat seria molt difícil per les seves característiques de temperatura i tot això, però es podria donar la recol·lecció i tot això, però és més que res, doncs, jo sé, que les matin o que es pensin que es pot, però jo crec que el problema és la conservació de l'hàbitat a nivell de temperatures, de canvi climàtic, de quan es defan les torberes que s'assequen les torberes, doncs tens problemes de que l'hàbitat en general es fa malbé.
En tot cas, un problema que comparteixen moltes de les espècies de les quals n'hem parlat aquí al programa. Sí. Daniel, ens quedem sense temps, però, com sempre, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Darrer tram també de la temporada, eh? Coneixerem com a molt un parell més d'espècies, però en tot cas t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui al programa i seguim parlant. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquí és un regal que em va fer el destí. La meva terra és la identitat que m'ha vist créixer i m'ha fet costat. Milers de somnis conviuen junts a la recerca de nous perfums. Obrim finestres de bat a bat, ja ens ha arribat el bon temps. I jo voldria viure sempre així. Pensar-te en papis, la teva força és la teva gent. Som la bandera que s'escampa al vent. Hi ha una muntanya que sempre acull, com una flama que ens dona llum. Les pedres parlen, tenen memòria, són el record d'una bonica història que ens precedeix, que encara és aquí. Obre els teus ulls i la podràs sentir. I jo volia viure sempre aquí. Fos de dia o fos de nit, veig la llum que portes dins. Em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, el primer pas que ens porta tots a casa. Veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta.
ansietat, una consciència d'un nou camí, d'una esperança que ja és aquí, el cor obert mirant el món, no ens fa vergonya...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
Aquest matí la Plataforma per la Llengua ha fet una roda de premsa on ha presentat un informe on analitza la situació del català als patis i a les escoles de l'institut. Genèricament es diu situació lingüística als patis de les escoles i els instituts, però en el fons el que hi ha és la voluntat de saber quin percentatge o quin ús es fa de la llengua catalana en les escoles, en el moment de l'oci, en el moment en què els nanos utilitzen la llengua no pas per aprendre, sinó per relacionar-se, per comunicar-se entre ells. L'estudi s'ha fet en 50 centres dels 35 municipis més poblats de tot Catalunya, bàsicament, sobretot l'àrea metropolitana, les capitals i alguns altres municipis, i en 40 escoles públiques, 10 centres privats, 25 de primària i 25 de secundària. Doncs bé, les dades són esfereïdores i sobretot, que voleu que us digui, alguns ens entristeixen i molt. A primària, el català ocupa el 35% de les converses, però a secundària l'ús del català al pati baixa al 14,6%, no arriba ni al 15%. En volem parlar i per això saludem a l'Òscar Escudé, que és president de la Plataforma per la Llengua. Òscar, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Molt decebedor, o almenys jo aquesta és la lectura que em faig. M'ha sorprès i molt negativament el paper que ocupa el català en aquests espais d'oci i de relació entre nanos.
Sí. Nosaltres diem que estem davant d'una emergència lingüística. Són resultats que no són els que voldríem, evidentment.
A més, si la situació és preocupant, molt preocupant a primària, és alarmant a secundària. Per què baixa? Ho heu pogut saber? Per què es produeix aquest descens del 35 al 15?
Bé, l'estudi, el per què no ens el diu. Això podem deduir unes quantes raons. Hi ha diverses causes. Una és la manca o el dèficit de referents culturals i de lleure entre els adolescents. La majoria dels referents que tenen, siguin per xarxes socials, siguin en plataformes digitals, no els hi arriben precisament en català. I això ja està estudiat, que els adolescents en aquesta etapa de la vida doncs volen semblar-se als seus referents, i com que en altres coses potser no s'hi poden semblar, doncs és relativament fàcil semblar-s'hi parlant en castellà. Això no vol dir, tot i són resultats que dèiem que són doncs molt preocupants, no vol dir que això continuarà en el temps així. Vull dir que aquests adolescents, quan creixin, no continuaran parlant el 14% en català i prou. O sigui, això ja està estudiat, i quan siguin adults tornaran a parlar més català del que parlen ara. Això no vol dir que no hagin de fer coses perquè això millori aquesta xifra, però tampoc cal que ens suïcidem, diguéssim. Cal que posem remei, però que no és una translació lineal en el temps i ja està.
És molt curiós, o a mi almenys m'ho resulta, el fet de que l'ensenyament al nostre país es fa en català. De fet, el propi estudi explica, i amb dades, no?, que la gent entén el català, parla el català, llegeix el català amb percentatges molt propers al 100%. Estem parlant de percentatges del 95, 96, 97%. Vull dir que àmpliament el català es coneix, s'aprèn en català, perquè el català és llengua vehicular aquí a Catalunya, però la que surten per la porta és com una mena de canvi de tot, com un deixar enrere el que hem estat fent a classe, les normes, l'aprenentatge, el no sé què, i en aquest context de trencament hi ha aquest trencament lingüístic que ara tu deies que era temporal, però que es produeix, no?
Sí. És una situació complexa. Per una banda, el que dèiem, falten referents culturals i de lleure, i fa que a l'hora de sortir de l'escola, el que tu dius, hi ha com un canvi, I això ens demostra diverses coses. Ens demostra que malgrat mai anteriorment hi havia hagut tanta gent competent en català, la competència per si sola no ens assegura l'ús. La competència lingüística, òbviament, és una condició necessària, però no és una condició suficient per assegurar-ne l'ús. Per assegurar-ne l'ús cal, a més, que sigui percebuda com una llengua útil i d'atracció per la gent que la pot parlar. I això és el que hem de millorar. I en aquest sentit, doncs, les escoles no estan aïllades de la societat, no són un departament inconnex amb la resta de la societat, sinó que cal canviar això, que hi hagi més referents de lleure, que els... o sigui, aquí llavors tenim, ja han canviat en els últims anys moltes coses. Sí. Per exemple, ha vingut molta gent de fora, però al tant això, que quedi molt clar que aquí no és que la gent de fora rebutgi la llengua, és que moltes vegades els catalanoparlants no els hem fet sentir. O sigui, veiem algú que per la seva aparença ens sembla que serà de fora i directament la major part de la gent li parla en castellà. Doncs amb aquesta persona el que li estàs transmetent és el català no és per tu.
Ja.
I això és culpa, diguéssim, culpa nostra, culpa dels catalanoparlants, no és culpa del que rep el missatge.
No, ens arriba una persona que ve de fora, del Marroc, per exemple, o que fins i tot ve de la Llatinoamèrica o d'un país africà, i igual no parla el català, però sí l'entén, i sí que és veritat que nosaltres mateixos som els primers que ens canviem d'idioma al castellà quan aquesta persona perfectament podria entendre'ns en català.
O, per exemple, ja no amb la gent recentment nouvinguda, sinó que hi ha una espècie de norma social no escrita, quan en una conversa participen diverses persones, que unes parlen català i les altres parlen castellà, tendim a convergir cap al castellà. I això la canalla ho va veient, i una de les hipòtesis que tenim és que com a secundària ho han vist més, han tingut més temps per aprendre aquestes actituds dels pares, dels mestres, de la seva gent propera. Vull dir que aquí tots, d'alguna manera, tots som model lingüístic. Evidentment, dins de la comunitat educativa, els mestres tenen un paper importantíssim, però no només són els mestres els que fan que els joves o els infants parlin d'una manera o una altra. Llavors, aquí també hi ha una part de conscienciació i de sensibilització de tothom. I a part d'això ens quedaria la part de les administracions, que també tenen una feina a fer en millorar les condicions, si per una banda en fer aplicar lleis que ara mateix potser ja hi són i no s'apliquen, en millorar les, per exemple, el repartiment de subvencions a temes culturals i de lleure, en els quals ara mateix la llengua no té un paper preponderant a l'hora de decidir a què es donen o a què no es donen subvencions, i coses d'aquest estil, d'aplicar polítiques que facin que sense que sigui una, diguem-ne, una amenaça ni que ningú se senti malament, faci que els joves trobin el català més proper del que el troben ara.
Sobretot el que has dit, dues qüestions. La primera, fa uns anys, 20 anys, això també es produïa i es deia que, bé, això era culpa de 40 anys de fa, que ha generat uns automatismes, no?, que feia això, que quan una persona estava en un context catalanoparlant però era castellanoparlant, tot el context acabava passant-se al castellà, no?, i que això doncs venia de la dictadura, d'uns costums i tal, però que això amb el temps se superaria. No sé si heu pogut constatar si s'està produint aquesta superació o estem allà mateix.
Malauradament, o sigui, que ve del franquisme, sí, això està clar, que l'origen està aquí, que s'estigui superant, sembla que no. Les xifres que tenim indiquen que no empitjora, però tampoc millora, o almenys no millora substancialment el tema de la convergència lingüística cap al castellà quan en un context de catalanoparlants i castellanoparlants.
I la referència que feies, els referents que tenen els nanos, la canalla, en aquest sentit, el Club Super 3 va fer una feina fantàstica, i a través dels dibuixos animats i els programes infantils i juvenils que feia, en aquest cas, TV3, doncs durant molt de temps es va aconseguir doncs transmetre aquesta utilització també del català en àmbits que no són estrictament l'educatiu. Però ara tenim un problema, i és que per molt que posem el Club Super 3, els nanos utilitzen altres referents que estan al YouTube, que estan a la xarxa, que estan a l'Instagram, i que aquests referents, al marge d'estar fora del que estaria els mitjans de comunicació públics, a sobre es mouen única i exclusivament per objectius econòmics. No? Si em veuen moltes més persones, guanyo més diners i, per tant, utilitzo la llengua que fa que moltes més persones ens vegin.
i en això el català té seriosos problemes.
Sí, home, hi ha coses que no podrem canviar. És evident que en certs aspectes no ens podrem comparar mai amb llengües amb centenars de milions de parlants, sigui el castellà, sigui l'anglès, però sí que podem fer coses perquè la situació millori i millori també en aquest àmbit. Per exemple, el tema que et deia de que es promocionin més tant la música com el sector audiovisual en català, això es podria fer relativament de manera fàcil i en aquest sentit es poden fer moltes coses. Vull dir que tenim marge de millora.
I per quin irà la campanya de la tardor o no?
Aquesta serà una de les coses que farem a la campanya de la tardor. Farem, ja l'anirem concretant quan vagi sortint, però hi ha un tema... Primer de tot, es tracta de posar la llengua altra vegada en el centre del debat i d'una manera positiva, inclusiva, i que es vegi que, en el fons, quan estem d'alguna manera marginant algú del català, el que estem fent és que en el futur tingui pitjors condicions per... diguem-ne, enfrontar-se a la vida en un lloc on hi ha dues llengües. Si no domines les dues llengües, ja hi ha dades d'això, estàs tenint menys possibilitats d'èxits professionals i laborals a la vida.
Sí.
Per una banda això, després sensibilització i després sí, canvi de polítiques per afavorir que això vagi canviant, sí.
Doncs esperem aquesta campanya de l'octubre, bueno, esperem veure la campanya a l'octubre, però no esperem a prendre consciència de la importància de seguir utilitzant el català en qualsevol entorn i en qualsevol conversa, sempre i quan l'altre interlocutor ens entengui, no cal que el parli, senzillament que ens entengui, i en tenim prou per poder-nos comunicar, que és al cap i a la fi el que ens agrada fer a les persones. Per tant, important, greu, però amb possibilitat de revertir-se en un període de temps no curt, però amb possibilitat de revertir-se, interpreto, que aquesta és la conclusió, sí, sí, eh? Òscar?
Sí, sí, la conclusió és aquesta. Aviam, moltes vegades se'ns vol fer creure que el català és una llengua petita, una llengua minoritària, perquè la gent se situï. Al món hi ha pràcticament 6.000 llengües i per nombre de parlants el català està entre les 100 primeres. Vull dir que no tenim una llengua minoritària. El que sí que tenim és una llengua minoritzada, una llengua que en el seu propi territori té dèficit de protecció, ha estat prohibida, ha estat marginada i no té la protecció legal que té el castellà, per exemple. I contra això hi hem de lluitar, però que la gent tingui molt clar això, que no estem parlant d'una llengua petita, sinó que estem parlant d'una llengua mitjana entre de les multitud de llengües que hi ha en el món.
I que és la nostra, i que si nosaltres no la defensem no ens la defensarà ningú. Òscar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona feina i estem en contacte. Ens comprometem també des d'aquí a intentar doncs, ser útils en aquest ressorgiment del català en la seva utilització. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Ho avançàvem abans. Avui no és un bon dia per l'Ajuntament de Tarragona. Finalment, la Tarraco Arena Plaça no podrà organitzar més concerts ni festes nocturnes. Daniel, fa massa enrenou.
Doncs sí, això no és una qüestió nova, Es porta, doncs, anunciant des dels veïns, des de pràcticament l'obertura de la Tarraco Arena Plaça. Abans era l'antiga plaça de bous de la ciutat, com un recinte festiu, com un recinte que pot acollir doncs, múltiples activitats. De fet, segurament la imatge més icònica és la del concurs de castells, però doncs, aquest recinte acull moltíssims concerts, festes, etc etc. I veïns pròxims en aquest equipament doncs, van portar-ho això als tribunals i els han donat la raó. A banda de la compensació econòmica, el jutjat ha demanat a l'Ajuntament de Tarragona que faci cessar l'activitat en la franja nocturna perquè els veïns puguin descansar. Volem conèixer a fons una mica què és el que hi ha, quin és l'entrellat de tot plegat amb l'advocat que ha estat defensant els veïns i que està sobre aquest cas.
Doncs saludem a l'advocat Joaquim Martí. Molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Satisfet, suposo, per aquesta sentència, que no és ferma,
sí,
encara.
I si em permets et vull corregir.
Endavant.
És un bon dia pels tarragonins i pot ser un bon dia per l'Ajuntament de Tarragona perquè per fi té l'oportunitat d'adequar la instal·lació que ens mereixem tots els tarragonins. Jo sóc tarragoní. La ciutat se mereix una instal·lació, però, evidentment, insonoritzada, climatitzada i adequada amb unes activitats d'oci nocturn, com qualsevol altre establiment de Tarragona que es vol dedicar a l'oci nocturn ha de complir. Per tant, jo crec que l'Ajuntament ha pecat d'una greu i flagrant inactivitat. Això fa molt temps que ho sap l'Ajuntament. De fet, hi ha una resolució del desembre del 2018 on diu que doncs, requerirà API que presenti i tal, se'l sancionarà, es farà això, es farà allò. Estic parlant del desembre del 2018. Quan van comparèixer en el jutjat el 20 de febrer del 19, el mateix regidor va reconèixer que la instal·lació Tarragona Plaça no estava preparada per acollir concerts nocturns. En paraules textuals d'ell, era una instal·lació per fer-hi sardanes i castellers, i castells, d'acord? Per tant, no s'hi han posat, han fet doncs, una greu inactivitat, i ara, en part, inclús gràcies a la premsa, doncs, com dic, tenen l'oportunitat d'obligar a l'empresa, que és una empresa amb ànim de lucre, i em sembla correcte, és a dir, API, que és qui gestiona la instal·lació, té un ànim de lucre, que em sembla correctíssim, d'acord? Doncs l'Ajuntament té l'oportunitat de dir, escolta, presenteu un projecte d'insonorització, de climatització, que tingui una bona escomesa elèctrica. Un projecte d'insonorització, a Catalunya tenim empreses punteres a Europa, els és molt fàcil insonoritzar una instal·lació com a Tarraco Arena i convertir-la en una instal·lació a l'alçada del Palau Sant Jordi o d'altres instal·lacions que a Catalunya es destinen a activitats de concerts. Val? És evident que a Tarragona tenir una instal·lació que no compleix normes, que no compleix cap tipus de mesura, que inclús és perillosa perquè no està climatitzada. Pensa que el concert de Pablo Alborán de l'estiu passat va començar el concert amb la cúpula tancada perquè la llicència obliga a fer concerts amb cúpula tancada i la joventut se desmaiava. Va haver d'intervenir la Creu Roja davant de, evidentment, tu imagina't un 4 d'agost a la Tarraco Arena Plaça amb la coberta tancada, el calor que feia. Llavors, davant de la situació perillosa per la salut de la gent que hi havia al concert, els qui gestionen la plaça es van veure obligats a obrir la cúpula. Evidentment, estaven fent un mesurament acústic del concert del Pablo Alborán i ja amb cúpula tancada ja incomplien les normes, ja imagina't un cúpula oberta. Vale? És a dir, que el responsable de la instal·lació no pot complir la llicència perquè té que fer un concert amb cúpula tancada i no pot, si no vol, que mitja aforament se li desmai i hi hagi perill per la salut.
Si m'ho permet, advocat, anem a escoltar les declaracions que ha fet el portaveu de l'equip de govern de Tarragona, Javi Puig, que aquest matí doncs, ha dit que no recorrerà la sentència i que es donarà compliment. Ha dit que reclamaran a l'empresa que opera a la Tarragona Plaça que compleixin l'horari, que a més se'ls havia avisat d'aquestes queixes veïnals que van arribar als jutjats i també que se'ls havien obert expedients sancionadors, un parell, i Puig aposta pel diàleg per desencallar la situació. L'escoltem si li sembla.
L'empresa el que ha de fer és complir també amb aquesta sentència i implicar-nos políticament per buscar, quan abans millor, una solució per un problema que entenem que afecta la ciutat en el sentit de que necessitem alhora espectacles que puguin servir amb un horari de concert en aquesta ciutat i necessitem respectar el descans dels veïns. I a partir d'aquí a l'Ajuntament el que li toca fer és diàleg polític, que és quelcom que potser no havia fet prou, diàleg polític amb les parts implicades per arribar a aquesta situació.
Què li semblen aquestes paraules, advocat, tenint en compte també que ho hem de dir, aquest nou govern porta un mes al càrrec i és diferent del que hi havia fins ara.
Jo no estic totalment d'acord. El que volen els veïns i el que vull jo com a advocat és que es pugui compatibilitzar, que sigui compatible l'oci nocturn a Tarragona i a qualsevol ciutat, a qualsevol poble de Catalunya, amb el dret a l'habitatge dels veïns. És a dir, cap veí m'ha demanat a mi, quan he vingut aquí, el tancament, la clausura, el precinte d'una activitat musical. El que m'ha demanat és que ell vol dormir a casa seva, vol viure a casa seva i el que vol és que se'l permeti dormir a casa seva. Per tant, la meva pretensió com a advocat que porto temes de soroll i que porto temes de soroll de fa molts anys és que sigui compatible sigui compatible. L'oci nocturn, les activitats de festivals musicals, les activitats d'un establiment, d'una indústria, d'un local d'oci nocturn, sigui compatible amb el dret del veí que viu a sobre, al costat o enfront, de viure a casa seva. Per tant, el que diu el polític és exacte el que diem nosaltres. És a dir, aquí s'ha de fer un diàleg, que vol dir que l'empresa ha de complir, l'empresa ha d'insonoritzar. Escolta, l'empresa ha d'insonoritzar, com he dit abans, com a qualsevol local d'oci nocturn a Tarragona. És que qualsevol local que a Tarragona vulgui fer un concert o vulgui fer activitat d'oci nocturn o vulgui muntar la discoteca o vulgui muntar el que sigui, és que ha de complir la normativa.
Sí, però, permeti'm, ara aquí el polític sí. Diu que sí, que tal, que tenen tota la raó, però ha calgut una sentència judicial. És a dir, si tan clar ho veiessin i tan clar ho tinguessin i tan clar i tanta raó tinguessin els veïns, no cal acabar sent denunciat pels veïns i que un jutge acabi determinant que no tens raó. Ho fas de bones a primeres i t'estalvies tot el procés.
Sí, mira, ho han dit després de la sentència i després del ressò mediàtic per la premsa, perquè la sentència és del 5 de juliol. Fins avui a les 12 no s'havien pronunciat. Ahir un periodista company teu els va trucar i van dir que s'havien d'estudiar. Per tant, aquesta resposta que tu, no sé quina hora t'ho ha dit el polític, aquesta resposta és de 10 minuts abans de que el polític t'ho hagi dit, perquè 10 minuts abans encara no sabien què respondre. D'acord? Per tant, jo, com a tarragoní, estic molt desencisat, molt desencoratjat, molt decebut de la resposta de l'Ajuntament de Tarragona fins a aquest moment. D'acord que no és d'aquest equip de govern, me'n faig càrrec, però l'equip de govern anterior, això durant anys i panys, i durant mesos, ho ha tingut, i el que ha fet ha sigut passar la patata calenta, i perdona l'expressió i permetre'm aquesta expressió, el nou equip de govern, que pobres, s'han trobat amb un problema, havent-ho ara de lidiar en 15 dies. D'acord? És evident, com et dic, el judici va començar al setembre del 2018. Hi ha una primera resolució al desembre del 2018. La declaració del regidor de l'equip de govern anterior és del 20 de febrer del 19. Home.
Escolti, tenen un... És a dir, ara no poden... Per entendre'ns, perquè tothom se'n faci càrrec. Quan arribi Santa Tecla el mes de setembre, que sol ser un lloc on s'hi solen fer concerts i festes i castells i moltíssimes coses, a partir de les 9 de la nit no podran fer cap mena d'activitat a dintre de la Tarraco Arena Plaça. Els hi han donat període de temps per tirar endavant les obres o d'això la sentència no en diu res?
T'he de corregir dues coses.
Endavant,
la primera, el tema de Santa Tecla. No, ells no poden fer activitats que superin el límit sonor a partir de les 9 de la nit.
Sí, sí.
Per tant,
un concert no el podran fer.
No poden fer concerts, però el sopar es pot allargar, com si diguéssim. M'entens? O sigui, el que no pot ser és que acabar el sopar, doncs muntin un concert de qui sigui. D'acord? Per tant, si ells es limiten als 45 decibels a peu de façana de la finca veïna, doncs els veïns no podran dir res. Per tant, el sopar pot acabar quan ells entenguin que ha d'acabar. D'acord? És a dir, que la festivitat potser s'haurà de reorientar. Vale? I potser no podrà acabar amb un festival i de tal. Segona, les sentències s'han de complir en el mateix moment que es notifiquen. D'acord? És a dir, i a Catalunya en tenim coneixement per delicte de desobediència, malauradament, bastants. D'acord? Quan un li notifiquen la sentència, l'ha de complir en el mateix moment. No pot dir, vale, jo tinc 2 mesos, jo tinc 3 mesos. Sí que és cert que legalment jo puc demanar a l'execució multes, etc etc a partir dels 3 mesos. Però ells ho han de complir a partir de que es va notificar, que amb ells es va notificar el 5 de juliol. El 5 de juliol això entra a l'Ajuntament de Tarragona i a partir d'aquell dia l'Ajuntament està obligat a complir-la. I si no ho fa avui, demà o el dia 23 o quan tu dius, tant jo com a advocat dels veïns com el fiscal pot interposar una querella criminal contra l'empresa que gestiona per delicte mediambiental i contra el govern de Tarragona per desobediència a l'autoritat judicial en forma de sentència. Pensa, a més, que aquest procediment judicial, que nosaltres els abogats el que fem és instar-lo per un tema que es diu, per una via que es diu drets fonamentals, vale? Sí. I intervé el Ministeri Fiscal. D'acord? És a dir, no és només una lluita veïns contra ajuntament, sinó que intervé com a part interessada el fiscal del medi ambient. El fiscal del medi ambient en aquest assumpte, des d'un començament, va estar a favor dels veïns. Va demanar que es reconegués el dret dels veïns, que s'admetés la demanda i que es condemnés a l'Ajuntament. Va intervindre a la prova, va interrogar igual que jo el regidor, la policia local, els pèrits, els metges, i per tant, si no compleixen una sentència a la que també ha intervingut el Ministeri Fiscal, no només puc interposar la querella jo com a membre dels veïns, sinó també la Fiscalia de Medi Ambient.
Per tant, poden ser vostè o ells els que denunciïn, per tant, són dos elements o organismes diferents els que vetllaran perquè l'Ajuntament, en aquest cas l'equip de govern, faci a complir a l'empresa, o l'empresa ho faci per motu propi, la insonorització d'aquest equipament de la Tarraco Arena Plaça.
Perfecte.
Doncs, escolti'm, serà qüestió d'estar alerta i d'anar-ho seguint, això.
Sí, per acabar, tinc que dir el mateix. Pot ser un gran dia per l'Ajuntament de Tarragona, perquè realment pot tenir d'aquí uns mesos una instal·lació, com cal, puntera dintre de Catalunya i de la qual els tarragonins ens puguem sentir-ne orgullosos.
Sí, sí, no, segurament, però de moment fins ara han estat intentant amagar el cap a sota l'ala, una mica.
Un desastre.
Clar,
un desastre.
Per això començava jo dient que no és un bon dia, perquè, clar, això és com amb moltes altres coses, si em permet, no cal que vingui un jutge a dir-t'ho, si realment ho veus tan clar que les coses... I no parlo en aquest cas concret, en podíem posar molts d'altres i molts d'altres ajuntaments, No cal que vingui un jutge a dir-t'ho. Si tu ho veus clar, que això ha d'anar així, escolta'm, fes-ho. Pren la iniciativa, no?
Si em permets, no hagués calgut que jo hagués intervingut com a advocat. És a dir, si quan els clients es van queixar fa anys i panys i això ja ho haguessin solucionat, jo aquí no hagués aparegut.
I tant. Doncs no vull que es quedi sense feina, però tant de bo no hagin d'aparèixer tant vostès i les coses es facin per motu propi.
Tant de bo.
Moltíssimes gràcies, advocat, per haver-nos atès. Joaquim, fins la propera.
A vosaltres.
Una abraçada.
Igualment.
Fins després, a reveure. Doncs veurem finalment que triga l'Ajuntament de Tarragona en fer efectiva aquesta resolució judicial, si finalment, com diuen, i cal pensar que serà així, no presentaran recurs, i per tant que es pot fer i que no es pot fer durant el període que triguin en fer-se aquestes obres d'adequació i insonorització de la Tarraco Arena Plaça. D'altra banda, un equipament del qual molts ens sentim envejosos i ens agradaria tenir a prop de casa per totes les coses que s'hi fan, que són moltes i molt bones. Arribem així a les 5 en punt de la tarda. Després d'una petita aturada, tornem. Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
D'una nit igualada, com si fos de passada, apreníem lliçons a ritme de cançons. Que no tot en la vida se li pot prendre mida, que no importen alguns si podem estar junts. Podem estar junts. Si els carrers són plans de gent, no hi ha res més que tingui en ment, que en solitud estic perdut. I junts no ens cal ningú. I junts no ens cal ningú. Repassem les vivències, més nodrits d'experiències, la gent que hem conegut que ens porta un nou futur. La més mínima essència és trobada amb paciència, per ser feliç només cal estar amb aquell casual, aquell casual. Si els carrers són plans de gent, hi ha res més que tingui en ment, que solitud estic perdut. Junts no ens cal ningú. Junts no ens cal ningú. Hi ha res més que tingui en ment, que solitud estic perdut. Junts no ens cal ningú. Junts no ens cal ningú. Si els carrers
Ràdio L'Escala.
La xarxa.